Radio Ramblas.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà, soc tardors i primaveres. Si m'ensorro fes-me runes, no m'enterris a l'arena. Si és delicte no guanyar, jo no vull aquesta condemna.
I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esverger. Jo record les tardes bones.
Bona tarda a tots i a totes. De nou amb vosaltres l'associació Diàlegs de Dona, entitat de dones que treballa amb i per les dones migrades del Raval. Moltes de vosaltres ja ens coneixeu. Fa poc, el 6 d'abril, estàvem a Ràdio Rambles. Avui, 4 de maig, ens torneu a tenir aquí. Esperem que passeu una bona estona, si més no, intentem portar a la taula temes que considerem que podem ser del vostre interès. Us parla Mercè Amor, entre parèntesi, estem a la Rambla, estan obres, sentireu un rerefons d'obra, però esperem que tot i això us arribi la nostra veu.
I tot torna a començar, i els nens seuen a les places.
I nosaltres a aquell bar, i la gent que sempre corre, avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. Viva lluites quotidianes, mentre estripa el que fa mal.
Hem obert amb un grup de música que es diu Ginestar i la cançó que ens ofereixen és Estimar-te com la terra. Avui ens acompanyen tres dones. La nostra convidada especial és la Sònia Gainza. Bona tarda, Sònia. Sònia és la directora d'un interessantíssim projecte que es diu Apropa Cultura. Amb ella parlarem d'art, de cultura i dels beneficis que pot aportar l'accés a l'oci cultural. Com a exemple d'aquests beneficis, tindrem el testimoni de dos convidades més, Fàtima Xnafa, hola Fàtima, i de Josefina Javier Magundayao. Hola Josefina, buenas tardes. La Fàtima i la Josefina són alumnes de les aules d'acollida per a dones migrades de Diàlegs i beneficiàries del projecte Apropa Cultura.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen.
Abans d'iniciar la xerrada amb les nostres convidades, permeteu-me una petita reflexió per a situar el tema que avui ens ocupa. A totes ens agrada viatjar, conèixer nous països, nova gent, nous paisatges. Quan viatgem, a part de gaudir de les platges, dels paisatges, d'un bon cafè amb una terrasseta cèntrica mirant passar la gent, també ens agrada conèixer l'art, la cultura del país visitat. Seleccionem els millors museus, els edificis històrics més emblemàtics. Ens comprem una bona guia o busquem informació per saber més i més sobre la cultura del país. Si es tracta d'un país molt allunyat al nostre, entre cometes exòtic, hi posem potser més interès. Penseu que segurament al tornar cap a casa no serem exactament les mateixes. Sabrem més coses, haurem enriquit el nostre coneixement i la nostra sensibilitat. Aquell país desconegut, amb vagues idees preconcebudes, ja no ens resultarà tan estrany ni tan allunyat. Probablement ens sentirem més pròxims a aquella gent, els entrenem una mica millor aprendrem a respectar i estimar una mica més la seva manera de fer i de pensar. A prop diu, el coneixement, la cultura, ens permet acostar-nos a la societat. Crec que totes estem d'acord en els grans beneficis que pot aportar tenir accés a la cultura, que és una manera d'apropar-nos a l'altre. El gaudi de la cultura millora la vida de les persones. Però, estimades oients, penseu que aquest accés està a l'abast de tothom o segueix sent un privilegi de pocs? En fi, aterrem a casa nostra. Acotem més encara. Districte de Ciutat Vella. Quin contrast! Estrangers per tot arreu. Turistes amb ànsia de conèixer-nos millor, d'empapar-se de cultura, llargues cues per entrar als museus, als edificis històrics, per assistir a algun concert o alguna òpera. Al costat, els altres estrangers, els que denominem immigrants, gent que viu també en el districte, persones en general amb pocs recursos, persones que estan instal·lades a la nostra ciutat, que necessiten conèixer la nova societat. Necessiten, entre d'altres moltes coses, sortir de casa, deixar enrere, encara que sigui unes poques hores, els problemes quotidians que les angoixen, que les bloquegen. Però què ens trobem? Les entrades prohibitives? Inclús us diré, el tiquet de metro moltes vegades és un problema. Parlem de col·lectius amb risc d'exclusió social i en situació de vulnerabilitat. Les persones migrades no són les úniques. Apropa cultura ho té molt clar. La cultura és un dret universal. Bona tarda, Núria.
Hola.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Per a totes aquelles persones que no us coneixen, m'agradaria que ens expliquessis què és Apropa Cultura, quan va néixer i quins objectius persegueix.
Doncs mira, Apropa Cultura va començar el 2006 a l'Auditori de Barcelona, de la meva mà, jo sóc la Sònia, sí, i resulta que a poc es va anar estenent perquè era una pràctica, diguem així, que era una molt bona pràctica. I el que va ser començar sent l'Auditori, ara doncs som 150 teatres, auditoris, festivals i museus de tot Catalunya.
Els vostres objectius quins són?
Doncs els nostres objectius és fer realitat aquest dret d'accés a la cultura, que sempre se'n parla, i fent realitat, arribant a aquest, fent aquesta xarxa d'equipaments culturals que estan d'acord a fer aquesta facilitació i adaptació de l'accés cultural en aquestes persones en situació de vulnerabilitat, i per tant fer-ho possible a través d'un portal web d'internet, de propacultura.cat, que ho posa molt, molt fàcil, no només de preu, sinó per accedir a fer reserves i comprar tíquets.
Val. Per arribar a tenir la quantitat d'entitats de tipus cultural i equipaments culturals que formen part d'aquest gran projecte d'Apropa Cultura, us ha costat molt? Han anat creixent progressivament? S'ha anat extenent la vostra feina?
Ha anat creixent a poc, al llarg de 15 anys que tenim ara diguéssim, de trajectòria, i jo crec que com qualsevol bona pràctica doncs necessita d'un temps i és un efecte taca d'oli, no? Vull dir, hi ha altres que s'interessen, hem trobat moltes complicitats i som molt agraïdes d'aquestes complicitats, directors d'equipaments que ens han presentat altres teatres, auditoris, i a poc el club s'ha fet molt gran i molt maco.
Bueno, jo de totes maneres us he de dir, agrair la vostra pàgina web, és claríssima, és molt completa, i jo convido tota la gent que entri perquè et dona una idea molt, molt, molt clara de tota la feina que feu i cap a on aneu. Jo et diria que en els darrers anys l'accés a la cultura jo crec que ha canviat, ha millorat una mica. Per exemple, jo recordo quan era jove no hi havia entrades per majors de 65 anys, no hi havia entrades per aturats, per gent jove, per estudiants, per grups, no? I ara tot això efectivament democratitza en el sentit d'ajuda a fer arribar a més persones la cultura. Però de totes maneres, tu què creus? En quin punt estem?
Encara queda. Encara queda bastant. per la aquesta democratització que deies, inclús a nivell individual, perquè, per exemple, existeixen uns carnets, com és el carnet de discapacitat, que encara no es reconeixen molts equipaments culturals, inclús públics, alguns de Catalunya, i sobretot quan aquelles persones necessiten estrictament un acompanyant, això a tot arreu, a l'estranger, bueno, com a mínim a Anglaterra, a Portugal, és gratuïta l'entrada de l'acompanyant. I aquí ens queda molt camí per recórrer, per exemple, amb aquest col·lectiu. També podríem parlar de famílies nombroses monoparentals que haurien de tenir uns descomptes també. A part i a banda del que fem a Propa Cultura, que sí que ho adrecem no a la persona individual, sinó a les entitats com la vostra, Mercè, vull dir, la de diàlegs de dona. Però a nivell individual jo crec que s'ha de fer encara molt més per arribar a aquestes persones que a nivell individual i lliure puguin accedir d'una forma molt més justa a la seva situació.
Per tant, jo entenc que a nivell individual persones amb alguna discapacitat o alguna disfuncionalitat, a no ser que vagin agrupades sota el paraigua d'una entitat, és molt difícil que rebin una entrada, diguem-ne, molt reduïda.
Sí, insisteixo, hi ha alguns equipaments, no em posaré a mencionar perquè me'n deixaria alguns, que sí que ho estan fent, i a més amb condicions de 50%, etc. Però hi ha molts altres que no, i jo crec que és una conquesta de les que s'han de fer. Especialment els acompanyants, quan és necessari un acompanyant, perquè les persones més afectades necessiten d'acompanyant. I si a sobre has de pagar el doble, vull dir, jo poso un exemple, i és que quan jo vaig al Tibidabo, jo tinc una filla amb discapacitat intel·lectual, el Tibidabo fa l'entrada gratuïta a l'acompanyant. Llavors, a mi em surt més barat portar la meva filla amb discapacitat que tenir un cangur. Doncs ella se'n beneficia.
Ja.
Perquè llavors pot sortir molt més.
Amb els col·lectius que treballeu, has citat alguns, però digue'm una mica els col·lectius que realment s'estan beneficiant del vostre projecte.
Intentem que se'n puguin beneficiar molts col·lectius, és a dir, tot el món de la discapacitat, i aquí entraríem en col·lectius de discapacitat intel·lectual, amb els diferents serveis que puguin tenir, de tallers, pisos d'inserció, tutelats, etc., tallers ocupacionals, tot el món de les persones que viuen amb un trastorn de salut mental, que també hi ha moltes entitats i serveis de rehabilitació i hospitals que se'n cuiden, el tema, lògicament, que has mencionat tu, de la discapacitat sensorial, també la discapacitat física, quan va lligada a temes d'aïllament, d'acord? No només pel fet de portar una cadira de rodes. I després entraríem a tots els col·lectius ja de persones sense llar, persones que estan en una situació d'addiccions, persones privades de llibertat, dones en situació, persones migrades, infància i dones en situació de risc social per diferents situacions, i bé, una mica seria tot aquest volum, no?, de persones grans, per exemple, les persones grans que estan en situació de dependència també, és a dir, que viuen en una residència o estan en un centre de dia per una situació d'aïllament o de dependència.
Jo et preguntaria una cosa que a mi sempre m'ha rondat el cap. Nosaltres ho visquem com a entitat de dones migrades, visquem les dificultats que implica la barrera idiomàtica, val? Però clar, vosaltres us trobeu amb múltiples barreres, no? És a dir, quan parlem de persones discapacitades físicament o de persones que visualment o auditivament, etc., les persones grans, les persones que tenen mobilitat reduïda, i molt especialment, et diria, amb les dones o col·lectius migrats que tenen aquesta barrera idiomàtica, no? Quins recursos utilitzeu? Perquè és difícil fer arribar el missatge, eh?
Sí, nosaltres pensem que com a programa Propa Cultura el que fem és aprofitar recursos o fer difusió o formació als diferents museus i espais emblemàtics i teatres i festivals que estan a la xarxa, no? Per tant, el que fem efectivament és motivar al màxim que es faci un disseny que es diu universal, que vol dir que davant de totes les barreres possibles hi hagi sempre el missatge que arriba, no? Si quan es concep un taller o un recorregut, una exposició, ja es té en compte totes aquestes discapacitats, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja es té en compte que hi hagi un accés possible per elles. Evidentment, no té res a veure un accés per una persona amb una sordesa, una ceguesa, una cadira de rodes o una dificultat de la llengua, Però si en el moment de dissenyar l'activitat ho tenim en compte, trobem els recursos. Després és molt més complicat, més car, una mica més xapussa fer adaptacions. I bueno, jo crec que és un repte, no? Hi ha alguns museus o possibilitats d'espais que ho permeten més que d'altres, però crec que s'està avançant molt bé. Hi ha una gran sensibilitat des dels museus i teatres per aconseguir arribar a aquests públics.
Sí, jo entenc que formeu a les persones que transmeten o transmetran
missatge. Quan un equipament vol formar part de Propa Cultura, ens assegurem, justament el que acabes de dir tu, no? Que cap col·lectiu dels que he mencionat abans es quedi sense poder accedir i sense tenir accés a aquesta oferta. Per tant, reben tota una formació de diferents professionals per saber-se adreçar o a fer les adaptacions que siguin convenients o dissenyar activitats, inclús et diria, per poder atendre a tot tipus de grups.
Bueno, ara després persones. Parlarem de les activitats que ja ara hem comentat abans, just abans de sentar-nos a taula, l'important que seria ampliar les activitats, no? Però jo ara se m'acudeix una cosa, un comentari, i ara la Josefina no, perquè no ha anat a la Sagrada Família, però la Fàtima Schnafa sí que ha anat. Jo fa anys nosaltres que col·laborem amb vosaltres o que gaudiu, ens beneficiem del vostre gran treball. I hem anat moltes vegades amb diferents grups, molts grups, a visitar la Sagrada Família. Jo recordo el començament de tot, abans de la pandèmia havíem començat, que quan jo acompanyava el grup d'alumnes o companyes meves anaven, jo sempre els deia amb elles, parleu primer amb les guies, expliqueu a les guies que parlin en castellà, poc a poc, utilitzant un llenguatge molt fàcil, molt simple, que pensin que són dones que estan en un procés d'aprenentatge, que el més important de tot és que arribi la riquesa del que expliqueu. Per tant, sisplau, no oblideu. I tant jo com les meves companyes quan anàvem, pues, i ara, últimament, les tres o quatre últimes vegades que hem anat a la Sagrada Família, de veritat, xapó. Jo no sé si és que ens han tocat guies especialment bones en aquest sentit o sensibles, però de veritat que ja aquest any i l'any passat totes les guies amb una sensibilitat tremenda, amb un llenguatge planer, fent preguntes molt clares, intentant veure si les alumnes entenien el que s'estava parlant i tornaven a repetir si no ho entenien, i l'atenció de les alumnes o dels grups de dones ha augmentat moltíssim precisament perquè la comunicació és molt més fluida. Molt i bé. Això jo crec que bueno, és realment, jo crec que es nota.
Ja els hi faré arribar aquest comentari.
No, sempre. Últimament sempre les hem felicitat i els hem dit, i jo he escrit a la Sagrada Família, agraïdíssimes amb el... Molt bé, molt bé.
Això em fa pensar una vegada que vam obrir una obra de teatre que era en català a diferents col·lectius i es van apuntar un grup de persones migrades, adultes, i era un espectacle per nanos, per petits, i jo estava morta de vergonya perquè pensava, no els agradarà perquè és per nens petits, i vaig anar a disculpar-me, i em van dir què va, estan encantats, perquè és que clar, es parlava poc, perquè al ser per petits es parlava poc i bastant bàsic, com dius tu, i ho van entendre tot, i estaven entusiasmats perquè ho havien entès tot, i jo preocupada perquè el contingut era infantil,
sí,
no?
Sí. Vull dir. Fàtima, acércate al micro, que te hago una pregunta.
Vale.
Cuando fuisteis a la Sagrada Familia, últimamente, hace poco,
sí.
Me parece que era el 2022 ya, no sé si era febrero, ¿tú recuerdas la guía? ¿Hablaba claro?
Sí.
¿Entendíais bien?
Sí, sí, muy, muy buena y explica bien.
¿Y entendí, a qué si las compañeras entendían?
Entendía,
¿no?
Sí, contentos con ella, porque ella explica bien y muy simpática.
Y hablaba un castellano, poco a poco,
sí, todos contentas.
Todas muy contentas, sí. Porque aparte de mirar los ojos, ¿no? También...
Escuchar,
se aprende mucho, sí. Escuchando.
Sí, sí.
Gracias, Fátima. Luego seguimos hablando y con Josefina también, ¿vale? A ver, una otra pregunta, Sonia. Digue'm algunes, perquè sé que hi ha moltíssims, però perquè les oients més o menys sàpiguen. Quins museus o quins equipaments, alguns dels més emblemàtics en el sentit de més antics, que fa més temps que col·laboren amb Apropa i participen en aquest projecte?
Doncs mira, des de l'Auditori de Barcelona, que va ser l'inicial, i que a més també està fent tallers tallers de música entre setmana, pel dematí, perquè sabem que és un horari molt bo per moltes entitats que treballen, no? I que també permeten escoltar l'orquestra, com està assajant una orquestra simfònica, no? Però, bueno, evidentment, per exemple, tota la programació cultural que s'ofereix al públic amb horari de tarda, nit, cap de setmana, al Liceu, al Palau de la Música, a l'Auditori, al Teatre Nacional, al Teatre Lliure, Mercat de les Flors, tot això està a disposició del programa Apropa Cultura.
I museus, molts també.
I museus, el gran avantatge que té els museus és que, de nou, tenen prevista activitat matins entre setmana, que jo crec que és quan us va millor moltes vegades, no? I sí, sí, des de la visita lliure pel qui vol només passejar-se, fins a la visita guiada, qui vol una explicació com la que tu m'explicaves, com que deies de Sagrada Família, no? Una explicació planera, fins a aquells que ofereixen tallers.
Parlant de tallers, jo no sé, Fàtima, jo Josefina creo que tu no, però tu Fàtima no sé, no me acuerdo. Fa també anys, perquè va ser abans de la pandèmia, que vam anar al Museu del Disseny, el Museu del Disseny, de los trajes, de los vestidos. Me parece que tu no estaves. Però jo recordo un entusiasme tremendo de les alumnes, un record maquíssim, perquè després de la visita, que els hi va agradar molt, van fer un taller i els hi van donar materials perquè elles mateixes dissenyessin uns vestits. I després, el dia següent, molt contentes, vam tornar a l'associació i vam portar molts, molts dissenys fetes per ella, perquè retallaven trossos de roba, trossos de paper de colors. Eren uns dissenys maquíssims que els vam tenir exposats en un mural durant molt i molts mesos. O sigui, això dels tallers, jo crec que sí que seria un element a fomentar encara més, perquè, no, Josefina i Fàtima, després de fer una visita, si se monta un taller para hacer cosas manuales relacionadas con lo que habéis visto, esto también sería un elemento muy importante, ¿no?
Sí, sens dubte, tot el que és més sensorial, anem a dir, si és un manipulatiu, permet arribar a col·lectius que d'altra manera no seria possible. I jo aquí us encoratjaria, de veritat, a que contactéssiu els diferents museus i que els hi féssiu la proposta i la necessitat, perquè moltes vegades tenen moltes ganes i no saben ben bé el que és necessari, no? I jo crec que fer aquesta proposta pot inspirar a més d'un museu. Podeu escriure als serveis educatius, que són qui dissenya les activitats, i de veritat que penso que val la pena. Ja us ajudarem, si voleu.
Molt bé, pues sí, espero que sí, perquè l'experiència aquesta va ser molt maca, molt, molt maca. Teniu dos programes, em sembla que utilitzo bé el terme, programes, amb un títol molt suggestiu: Mai soles i totes incloses. M'agradaria que expliquessis una mica a les persones que ens escolten a què fa referència aquests dos títols tan macos, tan bonics i tan plens de contingut.
Doncs mira, gràcies, Mercè, perquè la veritat és que ens va costar una mica trobar. Mira, des de fa 3 anys, justament va ser la primera campanya, la de Totes Incloses, fa 3 anys que volíem dedicar cada temporada a parlar d'una situació concreta d'algunes persones. I Totes Incloses, com dius tu, parlava de les dones, de les dones que en diferents situacions els hi costa la inclusió, d'acord? I part, sempre la vostra entitat. I llavors, Totes Incloses, jo crec que era com un hashtag, no? Com un lema, no? Per al voltant d'aquí contactar moltíssimes entitats de dones perquè acostar-los la cultura, i al mateix temps vam fer el mateix amb els museus i teatres, que estiguessin preparats per tenir propostes per a aquest col·lectiu. I el de Mai Soles, doncs mira, és el lema una mica de la campanya d'aquest any, molt pensat, i sobretot després de la pandèmia, per les persones grans, en situació d'aïllament o dependència, i diem mai soles les persones, bueno, acompanyades de la cultura, no? Vull dir,
la veritat que jo crec que és una feina realment molt, molt lloable, de veritat, perquè a part de les persones grans, que jo em puc imaginar la soledat que tenen i l'aïllament amb els que es troben, les dones migrades o col·lectius de dones migrades que tenim moltíssimes a l'associació, això sí que ho vivim molt directament, eh? Dones que se senten molt soles, molt aïllades, que els hi fa por sortir del barri, inclús sortir dels 4 carrers que rodegen casa seva. Dones que tenen dol migratori, que inclús tenim bastantes dones que s'estan medicant contra la depressió, per ansietat. Clar, tots aquests programes pensades amb elles. Jo recordo una trobada a la Fundació Miró, de fa anys, que ens veu convidar. Jo vaig venir amb la Fàtima Xuduri, una companya nostra d'origen bengalí, I me'n recordo que davant nostra teníem a moltes tècniques dels museus, no? I que preguntaven coses interessantíssimes, perquè hi havia com una mena de barrera entre aquest col·lectiu, en aquest cas de dones migrades, i la cultura. I elles tenien interès en acostar-se a les dones migrades, però no sabien com, no?
Totalment.
I moltes de les preguntes anaven en aquest sentit.
Per això us encoratjo a que us adreceu directament amb les vostres demandes del que voleu fer i necessiteu, de com accedir a aquesta cultura des d'altres vessants.
A la vostra web llegim coses molt maques, entre les quals està: l'accés a la cultura és un dret, dignifica la persona i normalitza la seva inclusió a la societat. Moltes de nosaltres, des de diferents àmbits, estem treballant perquè Barcelona sigui realment un model de ciutat inclusiva. Les dificultats són moltes. Pots explicar per què des de Propa aposteu per la cultura com a eina per facilitar aquesta inclusió?
Jo crec que tots els que estem fent aquest programa hem viscut en primera persona els beneficis de la cultura. Som uns motivats. I parlo de gent d'equipaments culturals, gent de Propa Cultura. Quan veus la importància que té per tu aquest gaudi, aquest benestar, aquest conèixer aquest patrimoni, conèixer aquest accés a la bellesa, a l'art, i el fet de compartir-ho amb els companys que van tu, el primer que desitges és que les persones que no poden ni estar en una situació més fràgil hi participin. Per tant, jo crec que és un programa guanyador, segur. Vull dir, només falta... I quan em dius com ha avançat aquest programa, trobant complicitats, hem trobat diferents directors o polítics en diferents moments de tots aquests anys que s'ho han cregut de veritat perquè ho han viscut en primera persona i han donat un cop de mà per avançar. Això és el que necessitem, complicitats.
Esperem que tingueu moltes més.
Com la teva.
Sí, amb la meva per descomptat, la de Diàlegs de Dona per descomptat. Parlem del col·lectiu migrant. Parlem de les mujeres que lleguen un buen dia a la ciutat de Barcelona, com Fàtima i com Josefina. Hem dit amb la reflexió prèvia que el coneixement, la cultura, ens permet acostar-nos a la societat. En especial els col·lectius migrants i particularment les dones, que acabem de dir que tenen una certa tendència, no totes, però hi ha a l'aïllament, vale? I que moltes vegades els hi costa entendre el nostre funcionament, inclús algunes que porten bastant temps entre nosaltres. Segons la vostra experiència, creus que facilitar l'accés a la cultura és acostar-nos a la societat? Més o menys m'has contestat abans.
Sí, sí, per suposat. Jo crec que si estan visquent en aquesta ciutat i els hi podem ajudar a conèixer alguna cosa més que el barri, segur que amplia la mirada, coneixement i el sentit de pertenença també i d'acollida d'aquesta ciutat. De pertànyer, exacte, sí, d'aquesta ciutat, no? D'aquest en seu, un educador un dia m'ho va dir, dic, els hi costava pujar les escales del Teatre Nacional, no? Dic, no, que és tan teu com meu això, m'entens? Vull dir que empoderar-te d'això i saber-ho, doncs, clar, ho hem de provocar, no? De totes maneres, jo també penso que seria una ocasió molt bonica de que nosaltres també coneguéssim més coses de la seva cultura. I penso que en general tenim un dèficit molt gran de que els equipaments culturals puguin ser més altaveu també d'aquestes cultures que ens habiten i que tenim un gran percentatge de població i que haurien de representar, estar molt més representades en els cartells culturals.
Pues és una idea molt compartida i molt aplaudida. Bueno, ara toca escoltar la Fàtima i a la Josefina, ¿vale? Són dues dones de les aules d'acollida de Diàlegs de Dona que han participat, com deia abans, s'han beneficiat de la gran feina que fa a Propa Cultura. La Fàtima, Fàtima Schnafa, di de dónde eres, ¿cuánto tiempo hace que estás en Diàlegs?
Me llamo Fátima Schnafa, soy de Marruecos.
¿Cuánto tiempo hace que estás con nosotras, más o menos?
¿Del colegio o de España?
Sí, sí, la escuela.
La escuela, casi 2 años.
Casi 2 años.
Sí.
Dime, ¿cuántas salidas recuerdas ahora que has hecho con Diàlegs de Dona gracias a Propa Cultura?
Sí, gracias a la escuela salimos 4 salidas.
A ver, ¿tú has ido a 4?
4. El primero, el SOC.
Al zoo.
Al zoo, sí. Y la segunda, al Parque Güell.
Al Parque Güell de Gaudí.
Sí. El tercera, Sagrada Familia. El 4 al Liceo, teatro.
Al Gran Teatro del Liceo.
Sí.
Muy bien. A mí me gustaría que nos hablases, por ejemplo, de la Sagrada Familia. Tú no la conocías para nada, ¿no?
No, nunca yo fui a la Sagrada Familia. Este día que cogemos todas las mujeres, estaba al colegio, nunca saliendo a ningún sitio, y salimos a la Sagrada Familia. Okay. Y con una mujer también, esta Santa está buena para explicar.
Ah, la guía, como decías,
sí,
antes.
Sí. Sí, y tú también, la Mirsi, explica de la Sagrada Familia.
Bueno, porque pasamos un vídeo antes, ¿te acuerdas? En la
sí,
clase, sobre
sí.
Gaudí, sobre toda la obra de Gaudí.
De Gaudí, sí.
Bueno, cuando tú llegaste a aquel gran edificio, aquel gran templo, ¿qué impresión
sí,
te dio?
Muy
fuera
bonito.
Y luego entra. Dentro.
Muy, muy bonito, mucha luz, muchos colores, hay nombres, y mi nombre también.
¿Tu nombre lo vistes?
Sí.
Fátima.
Fátima. Hay unas letras árabes.
Sí.
También.
Hay, sí, sí,
sí, sí.
Entonces te sentiste identificada, ¿no?
Sí. Y quedo muy contenta. No solo yo, todas las mujeres, nunca saliendo a la Sagrada Familia.
Yo recuerdo que aquel día, bueno, claro que fue la última visita que hicimos hace poco, hicisteis muchas preguntas, ¿te acuerdas? Tus compañeras.
Sí.
Estaban muy interesadas.
Sí, sí. Hay muchas cosas.
A preguntar y a saber.
Sí, ¿sabes? Hay muchas cosas antiguas. Eso ya preguntamos para saber qué significa.
Luego has dicho también, bueno, el Paraguay, también todo y que a veces no tiene demasiada buena prensa, pero también hacéis visitas al zoo.
Ah, sí.
¿Qué te pareció el zoo?
Sí, hay muchos animales.
¿Y te pareció bonito? ¿Te
bonito,
gustó pasearte?
Claro, pasear, hay muchos árboles verdes.
¿Quieres que te explique una anécdota? Yo no sé si fuiste tú cuando yo fui. Una anécdota muy divertida. Íbamos paseando, mirando los animales y todas las mujeres contentas. Todas llevan su picnic para ir luego sentarnos
sí.
allá en la sombra a comer. Y vamos con una alumna que es de Sierra Leona, la Jadilla. ¿La conoces?
Jadilla, sí.
Entonces, de repente, va a ver un mono que ponía mono de Sierra Leona. Bueno, la que se armó. Cuando vio el mapa de su país, cuando vio el nombre de su país y cuando supo que aquel mono o aquellos monos eran de su país, se puso tan contenta que le saltaron las lágrimas, se puso a gritar y a bailar,
sí.
mirando el mono de su país. Y decía, Sierra Leona, Sierra Leona. Fue muy divertido el detalle este de Jadilla. Bueno, Josefina... Buenas tardes, al final
tardes.
Te toca a ti.
Bien.
A ver, Josefina, preséntate, di otra vez tu nombre y de dónde eres.
Sí. Mira, soy Josefina, soy de Filipinas.
¿Cuánto tiempo hace que estás en la escuela?
Más de un año.
Un año y medio más
un
o menos.
Un año y medio,
vale.
Sí.
Tú, de momento, porque trabajas muchas horas al día, has podido hacer solo una salida.
Sí.
Explícanos, ¿qué salida hiciste?
La de en Teatro Liceo, que vive aquí casi cuántos años que siempre yo paso solo en Liceo y nunca...
¿Habías entrado?
Sí, y solo mirando. Hasta que ha llegado un momento que podríamos entrar y está maravilloso, ¿eh? Muy agradecido la de
a Propacultura.
Sí. Cuando he visto el mismo teatro del Liceo, hoy me encanta la luz, el edificio mismo, muy maravilloso.
Fuimos a ver, perdona Josefina que te interrumpa, el ensayo general de Rigoletto,
sí,
de Verdi.
Sí, sí, sí.
Nos sentamos en tribunas.
Eso,
¿eh?
Eso es.
¿Qué te pareció la música, la luz, las voces, la historia?
Me encanta muchísimo. Casi ha perdido todos mis problemas y he visto tan maravillosa. Me encanta y yo sentí, aunque no he entendido cómo habla, pero la historia...
¿Se entiende?
Sí, entiendo.
Y es emocionante, ¿a que sí?
Sí, y sentí.
Muchas veces mujeres, y ahora ellas hablaban de esto, dices, tenemos muchos problemas, la vida no es fácil, la vida a veces es pesada, problemas de alquileres, problemas con las familias, problemas de trabajo. Cuando entramos en Fátima, tú lo decías, cuando entramos en algún sitio de estos, ¿qué pasa por tu corazón, por tu cabeza? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los problemas?
Ya está fuera, ya está. Los problemas están fuera.
Los dejas fuera.
Quedamos contentas.
Muy contentas.
No piensa de atrás, sí, piensa del... ¿Qué vi?
Igual como para preparar la visita de la Sagrada Familia o del Parque Güell, pasamos un vídeo que explicamos quién era Antoni Gaudí, toda su obra, su lenguaje. Para los ensayos generales de las óperas, Josefina, como trabaja, no pudo asistir. Pero tú que fuiste a ver también Rigoletto, explica a las personas que nos escuchan ¿cómo preparamos la visita al liceo?
La visita del liceo. Vinimos a la escuela, vinís las dos.
¿Vinieron?
Vinieron las dos, la mujer y hombre, parece italianos.
No, alemanes.
Animales, no sé. Y toca el violín.
La mujer tocaba el violín, sí, ¿no? Y el hombre. Se llama Matthew, me parece, Matías, tocaba el violoncelo.
Sí, una grande.
Uno muy grande.
Un camán grande.
Sí.
Sí, y una música muy, muy buena.
Un trozo de música.
Sí, escuchamos.
Y luego también vino, me parece que era Irene Calvís, vino una mujer del liceo a explicar qué explicaba.
Y explica una historia.
La historia de Rigoletto.
Sí, una historia de...
Una historia de amor.
De amor.
De celos, de drama, ¿no?
Sí.
Y entonces, esto era, Josefina, otro día. La próxima vez, lo vamos a hacer por la tarde para que tú puedas escucharlo. Explican todo el argumento para que las mujeres, también en aquel lenguaje que hablábamos, Sonia, un lenguacha... Un lenguaje claro, un lenguaje poco a poco, para que todas las mujeres entiendan la historia. Porque luego, cuando estás en el liceo, aunque canten en italiano, tú ya sabes la historia, ¿no? Yo aquí le explicaba a Josefina, que también quizás hace 3 años que fuimos a otro ensayo general, me parece que era Otelo, o Luisa Miller, de Verdi. Y cuando se encendieron las luces, te lo explicaba hace un momento, había una chica asiática, yo no sé si era de Filipinas o de Corea, yo estaba sentada en una llotja, en un grupo de unas 8 o 10 donas. Cuando se encendieron las luces, todo el mundo aplaudiendo, yo miré para atrás y vi a una estudiante llorando. Y le dije, ¿pero qué pasa? Y me dice, es que me ha llegado al corazón, es que es tan bonito. Así que... Realmente se había emocionado hasta el punto de salir del liceo llorando, ¿eh? Y eso es... ¿No, Sonia? És té preu, això. No té preu.
Això no té preu, i jo cada vegada que m'arriben aquests missatges, o això que us estic escoltant ara vosaltres, és realment la nostra energia pels que estem treballant amb això. O sigui, és el nostre aliment. Perquè si no, doncs ja és el que dieu, no? Vosaltres, paperassa, no sé què, problemes de feina... Però quan sents això... Pues dona una energia, jo crec que estic en el millor treball del món, la millor feina del món, no? O sigui, ajudar a fer equip i a fer possible que passin aquestes coses, jo crec que és, vamos, una meravella. I per tant, moltes gràcies, perquè cada vegada que sento aquests comentaris doneu energia i piles per anem a adherir més equipaments, vinga va, anem a fer més publicitat, anem a fer més activitat, i jo crec que és un simparar, però és que no em canso, saps? Perquè és que és energia pura perquè val la pena.
Bueno, yo os lo traduzco un poquito, pero tenéis que adelantar con el catalán, ¿vale? La próxima vez no traduciremos nada. Sonia, al escuchar vuestro testimonio de la emoción y el agradecimiento que tenéis para poder ir a los museos, para poder ir a visitar los grandes edificios, para poder ir al Gran Teatro del Liceo, ella dice que todo esto les da a ellas mucha fuerza para seguir adelante. Porque no es fácil el trabajo que hacen, ¿eh? Es un trabajo, mira, muy agotador. Pero cuando escuchan mujeres como vosotras, que habláis en nombre de muchas mujeres de Diálogos de Dona y otras personas que han ido y han disfrutado de la oportunidad, ella, ¿ves? Es lo que dice, mira la cara que pone de felicidad, le dan fuerzas. Y a nosotras también nos da fuerza saber que hay gente como ella, como Sonia y como su equipo, tan implicados en la ciudad de Barcelona y en Cataluña para hacer llegar la cultura a muchas personas que sin este esfuerzo no llegarían a la cultura. Bueno, com se'ns està acabant el temps, després de les paraules tan boniques de la Sònia, simplement donar-los gràcies. Sònia, però d'acord, eh?
Gràcies, mil gràcies. Gràcies a vosaltres, perquè nosaltres quan vam fer aquest programa, aquesta iniciativa, era pensant en ser un recurs d'oci cultural per a les entitats socials. I si no ho feu servir, no tindria sentit. I per tant, vosaltres li doneu el sentit quan feu ús a través de les vostres sortides.
I utilitzarem encara molt més, t'ho asseguro, eh? Endavant, treballarem per una Barcelona inclusiva, però inclusiva de veritat, no una vella, una paraula maca, una idea maca, no, no, de veritat. Una Barcelona inclusiva, més generosa, més amable, una Barcelona que no deixi a ningú a la vorera i molt especialment aquelles persones que són més vulnerables. Gràcies i ara us deixem de nou amb el grup Ginasta i la seva bonica cançó Estimar-te com la terra. Fins a la propera!
Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar. És la brisa i la marea. És com taronges del canà. Soc tardors i primaveres. Si m'ensorro, fes-me runes. No m'enterris a l'arena. Si és delicte no guanyar, jo no vull aquesta condemna.
I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. El meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esverger. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el cap vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure que els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
I la por era un fracàs. Els vells salten les barreres i tot torna a començar. I els nens seuen a les places.
I nosaltres aquell bar i la gent que sempre corre. Avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. Viu de lluites quotidianes mentre estripa el que fa mal i l'escalfa si m'abraces. Ja record les tardes bones i cançons a mig desfer. El vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure-te els feiners. Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Les tardes bones i cançons a mig desfer. El vet vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners. Estimar-te com la terra que fa viure el cirerer.
Estimar-te com la terra que fa viure el cirerer. Com la terra que fa viure els cirerers.
Un corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.